Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Molt bona tarda, senyores i senyors. Benvinguts com totes les setmanes al Converses. Estem, com ja és habitual, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte en companyia del Daniel Arasa, escriptor i periodista. Bona tarda, Daniel.
Molt bona tarda.
Atenció una mica més al micro, que si la gent t'escoltarà molt millor. El Salvador Guillermo, director del Departament d'Estudis de Foment del Treball, que també s'apropa al micro. Bona tarda, Salvador.
Bona tarda.
El Manel Manchón, de redactor d'Economia Digital. Molt bona tarda, Manel.
Benvingut. Bona tarda.
I el Joan Corbera, ell té el micro ja perfectament preparat, que és advocat i periodista. Bona tarda, Joan, benvingut.
Molt bona tarda.
La convidada d'aquesta setmana al Converses és la consellera de Benestar Social i Família, la senyora Neus Montem. Senyora Montem, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Gràcies per compartir aquesta conversa amb tots els seguidors de la cadena COPE a Catalunya i Andorra. I suposo que en un moment com l'actual, doncs, deu ser molt complicat això de gestionar, doncs, el departament que vostè està liderant, no? Hi ha moltes necessitats per part de la gent, la crisi està passant una factura molt, molt elevada. D'altra banda, hi ha les estructures econòmiques, Madrid apreta, el conseller Mascolell també apreta, i suposo que vostè ha de dir moltes vegades que no a molta gent, i això és complicat.
Vostè ho ha
gent,
dit.
Gent i entitats.
Sí, el moment és molt difícil, les necessitats són moltes i també cada vegada més complexes, perquè les necessitats de la població, des d'un punt de vista del seu dia a dia, s'ha complicat molt. I tenim al davant aquesta mateixa població, els ciutadans i ciutadanes, les entitats, també les empreses, que també tenen el seu rol en aquest moment. I això ho hem de fer amb uns ajustos pressupostaris, derivats en alguns casos doncs, d'incompliments o de retards que ens provenen de molts aspectes que en matèria de serveis socials venen cofinançats per l'Estat. Però tot plegat ens dona una equació difícil d'atendre, aquest creixement de les desigualtats i aquesta minva dels recursos. Jo a vegades dic que és una equació una mica diabòlica, però que hem de poder atendre doncs, amb la millor de les voluntats possibles i respectant sobretot els col·lectius que són més vulnerables.
Consellera, aquesta setmana el conseller Mascolell deia que les perspectives no són pas gaire bones, que els pressupostos de l'any que ve s'han de fer més ajustos. Ell parlava d'una retallada d'uns ajustos de 1.700 milions d'euros. Jo no sé si en el seu departament encara queda possibilitat d'apretar-se més el cinturó, o ja la cosa està massa apretada.
A veure, apretar el cinturó costa... ja s'ha apretat molt.
El seu departament,
en el conjunt del govern, sí, en el conjunt del govern, però també pel que fa a les polítiques socials, malgrat que s'ha preservat amb un percentatge important, i quan dic polítiques socials no parlo només del meu departament, també parlo de l'àmbit sanitari, de l'àmbit de l'educació, de les polítiques d'habitatge, que cada vegada més tenen una vessant social, s'ha preservat molt i, per tant, són departaments que en els darrers pressupostos, uns pressupostos ja complicats d'elaborar i de portar a la pràctica, s'han preservat i, per tant, l'impacte de l'ajust pressupostari ha estat menor que en altres departaments que l'han patit molt més. Tot i així, s'han fet ajustos. S'han fet ajustos que han suposat doncs, exigència de, amb els mateixos recursos o amb menys, haver de donar els mateixos serveis a moltes persones i a molts col·lectius que els necessiten. Tenim una qüestió espinosa, delicada, que és la dependència, que té a veure doncs, amb la manca d'autonomia personal de moltes persones. Persones grans, persones amb algun tipus de discapacitat, una llei molt ambiciosa, una llei que va generar moltes expectatives, però que després la seva dotació pressupostària ha estat ínfima i no ha pogut resoldre totes aquestes problemàtiques. Una llei que ve d'una etapa anterior, també en el govern de l'Estat, que ve de l'etapa del PSOE, però que mai ha complert amb les expectatives ni tan sols amb la literalitat d'aquesta llei. Per tant, jo crec que estem sotmesos a un dèficit que ja s'ha dit moltes vegades, segurament no cal tornar-hi, que ha estat injust. Ho és per aquest 2013, ho serà pel 2014 i, per tant, ens obliga a apretar-nos el cinturó, però, com ha dit sempre el president Mas, respectant les línies vermelles i els pilars d'aquest estat del benestar, que no podem anar més enrere.
Parlava vostè ara mateix i ara obro micròfons i veus a la resta de companys de taula de la llei de la dependència. Vull dir, es va posar en marxa, vostè ha dit que no, la situació pressupostària doncs, no arriba. Jo no sé si amb una llei de dependència a la catalana la cosa iria millor.
Una llei de dependència a la catalana, o com nosaltres diem, una llei de l'autonomia personal que l'estem treballant i de fet tenim un comitè d'experts que està treballant amb els seus continguts, segurament ens permetria acostar-nos més a la realitat i a les nostres necessitats, a les que tenim aquí al país. la llei de dependència estatal, entre moltes altres coses, i ara parteixo, deixo de banda el finançament, que és, com he dit abans, molt insuficient, també partia de tractar igual situacions que són molt diferents, de no haver pogut enxarxar suficientment el sistema social amb el sistema sanitari. I quan parlem de dependència, són importants tots dos sistemes. Per tant, la llei d'autonomia personal que estem treballant des del departament vol abordar aquestes qüestions de manera diferenciada per donar un tractament que sigui el més adient possible a les persones. Són les estructures les que s'han d'adaptar a les persones, no les persones a les estructures. On tenim el problema fonamental? Amb el sosteniment d'aquesta llei, en com la fem possible des d'un punt de vista pressupostari. Ja hem tingut un exemple, que és la llei de dependència estatal, d'una dotació insuficient, de generació de moltes expectatives, que al final han estat frustracions, i no volem tornar sobre el mateix, ja en tenim una experiència. Per tant, hem de veure com fem una llei que sigui sostenible amb les aportacions que es puguin fer des del propi govern de la Generalitat, lògicament, com estem fent ara, que estem aportant un 80% d'aquesta llei, del cost d'aquesta llei, i l'Estat el 20% restant, com també doncs, amb la via de la corresponsabilitat dels usuaris, un element que també ens ha d'ajudar a fer sostenible aquesta llei. Això, amb això estem en aquest debat i en aquest estudi intern en aquests moments.
Molt bé, obrim micròfons i prenem la paraula al Joan Corbera. Endavant, Joan.
Sí, ara feia referència a algunes línies vermelles. La veritat és que hem conegut en els darrers dies dues decisions que no pròpiament venen de la Generalitat, sinó del govern espanyol, el govern central, que sí que toquen algunes línies vermelles, històriques línies vermelles, no? Històricament la gent pensava que les pensions no es poden tocar, sobretot en determinats col·lectius, és que ja són tan minces les pensions mínimes i com és possible reduir-les encara més, no? Però bueno, sembla que sí que es poden tocar. I la darrera sorpresa va ser en el BOE, no? Amb el tema dels malalts crònics, no? Que un malalt crònic de càncer pues, s'haurà de començar a pagar el tractament en medicina, un 10% del tractament. També era un tabú. Com a mínim era un tabú, aquests dos temes, no? I, en canvi, la crisi ens està portant ja a derribar aquests murs.
Sí, són dues decisions que certament han aixecat moltes crítiques aquests dies, algunes del propi govern del qual formo part. El tema de les pensions ja fa temps que s'està treballant. Jo crec que aquí hi ha dos elements a tenir molt en compte. El sistema de pensions ha de ser sostenible, això no crec que ningú pugui posar-ho en dubte, però també hem de tenir en compte la dignitat de la quantia d'aquestes pròpies pensions. I aquest és un debat que, malgrat disposem d'un òrgan on històricament s'ha fet molt bona feina, com és el Pacte de Toledo, on històricament s'ha pogut treballar aquest sistema de pensions i se l'ha pogut anar adaptant a les noves necessitats, a l'envelliment de la població, també als elements molt canviants del nostre mercat de treball, crec que estem en un punt força delicat pel que fa a aquest tema, i això afecta a moltes i moltes persones, no només les que estan en edat de jubilació o que ja es troben doncs, en aquests moments, en aquesta etapa, com a les generacions més joves que veuen un horitzó doncs, força complexa, tant per l'allargament de l'edat de jubilació com ara per la pròpia quantia o condicions de les pensions. I pel que fa als malalts crònics, efectivament que aquesta ha estat una notícia que jo crec que tindrà un debat força complex, de moment per començar en el si del Congrés dels Diputats, però que
la 1, les 12 en Canàries.
Última hora, Cadena COPE, estar informada.
A la 1 del mediodía actualizamos la información con ayuda de los servicios informativos.
El Partido Socialista celebra a esta hora en Santander su convención sobre educación previa a la conferencia política de noviembre. En ella está interviniendo el secretario general de este partido, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien ha asegurado que el modelo educativo que quiere poner el PP es un modelo excluyente que crea marginados. Acaba de decir además que apoyarán en el Partido Socialista la huelga en el sector educativo. La huelga está convocada en ese sector. Vamos a escuchar a Rubalcaba.
La derecha siempre ha pensado que si alguien fracasa o va con retraso, acaba molestando. Lo mejor es excluirlo y ya está. Sabiendo además que es verdad que la educación es una carrera pero no todos salen del mismo sitio, ni todos llevan el mismo equipamiento, ni todos tienen las mismas ayudas. Y que, por tanto, esa exclusión temprana no importa mucho porque finalmente reproduce cabalmente el origen social de quien accede a la educación.
El Papa Francisco acaba de anunciar nuevos nombramientos en el gobierno de la Iglesia, Álvaro Real.
El Papa ha adoptado las siguientes medidas en la Curia Romana. Ha aceptado por límite de edad del cardenal Manuel Montero de Castro como penitenciario mayor y ha llamado a sucederlo en la misma posición al cardenal Mauro Piacenza, hasta ahora prefecto de la Congregación para el Clero. Asimismo, y con este cambio, Monseñor Beniamino Estela será el nuevo prefecto de la Congregación para el Clero. En este mismo organismo queda confirmado como secretario el español Celso Morga. El Santo Padre también ha confirmado en su puesto al prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Monseñor Gerhard Müller, y al español, Monseñor Luis Ladaria, como secretario. Otro de los cambios significativos es el del nombramiento del señor Lorenzo Baldiceri como secretario general del Sínodo de los Obispos, que sucede a Nicola Eterovic, que pasa a ser nuncio apostólico en Alemania. Con estos nombramientos y confirmaciones comienza el cambio del Papa Francisco en la organización de la Curia Vaticana.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Último mitin de Angela Merkel de cara a las elecciones generales de mañana con claras referencias a España. Gloria López Navas.
La canciller ha asegurado que si ella gana no habrá eurobonos. En ese acto ha estado nuestra corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
En este último mitin Merkel ha pedido el voto para lograr un mandato fuerte que le permita hacerse respetar en Europa y defender en Bruselas, ha dicho, los intereses de Alemania, y el mensaje a los países mediterráneos no ha podido ser más claro. Con ella como canciller no habrá eurobonos.
Que
todavía no entendió que los eurobonos no puede ser una medida de salvamento contra la crisis, es que no ha entendido nada todavía de esta crisis. Merkel ha repetido que aumentar la competitividad de todos los países europeos es básico para el futuro de Alemania y ha prometido en el Tempodrom de Berlín más de lo mismo.
Miramos también al tiempo para hoy, Javier Burguera.
Nubes y temperaturas agradables van a marcar la jornada de hoy. Se esperan intervalos nubosos en buena parte del país, pero irán remitiendo conforme avance el día. Algunos bancos de niebla pueden generarse en Galicia o Cantabria, sobre todo por la mañana. Las temperaturas irán en ascenso hasta alcanzar máximas de 36 grados en zonas como Sevilla o Badajoz. Las mínimas rozarán los 9 grados en puntos de Castilla y León. El viento soplará con fuerza en el estrecho y flojo variable en el resto del país.
Y miramos también a las carreteras de GT Israel Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Continúan los problemas circulatorios en la Comunidad de Madrid. Recordamos, en la carretera de Extremadura continúa cortada la circulación en el kilómetro 23 en Móstoles, en sentido salida de Madrid debido a un socavón. Hay retenciones muy importantes en este punto, unos 7 kilómetros de circulación muy lenta con paradas prolongadas nivel rojo desde Alcorcón hasta Móstoles. Como alternativas tienen la carretera de Toledo, la A42, o bien la carretera de los Pantanos, la M501, circulando en dirección a Navalcarnero para incorporarse a través de la M600 de nuevo a la carretera de Extremadura una vez superada esta retención. O también pueden optar por la R5, teniendo en cuenta que esta última opción es una autopista de peaje, una autopista de pago. Hay dificultades también en otras salidas de Madrid, como en la carretera de Burgos, en San Sebastián de los Reyes y en San Agustín de Guadalix, en la A6, en Las Matas, justo la conexión con la M50, y posteriormente ya en Segovia, en la Nacional 6, en la travesía de San Rafael. En Cantabria también pueden encontrarse con retenciones en la A67, un par de kilómetros en la zona de Reynosa hacia Palencia debido a las fiestas de San Mateo. Hay complicaciones circulatorias en Pontevedra, en la AP9, en Rande está cortado el carril izquierdo a la altura del kilómetro 147 en dirección a Coruña debido a un accidente. También pueden encontrarse con dificultades en Guipúzcoa, en la AP8, en el Geta, en el kilómetro 68. Hay que circular con precaución porque un camión ha perdido parte de la carga circulando en sentido Irún. Téngalo muy en cuenta si van a transitar por cualquiera de estos puntos. También se van a encontrar con retenciones en carreteras catalanas, en la Nacional 340, en Barcelona, a la altura de Vallirona, y en Tarragona, en el entorno del Vendrell.
El Real Madrid prepara su partido de mañana ante el Getafe, Raquel Piqueras.
Han entrenado esta mañana y Carlo Ancelotti ha comparecido ante los medios. Miguel Ángel Díaz.
Bale jugará mañana su primer partido en el Bernabéu. Ancelotti no recupera ninguno de los lesionados y pierde además a Casillas por su golpe de Estambul. El italiano introducirá rotaciones, alguna incluso en la defensa. Nacho puede jugar de central con Pepe. Ha explicado Ancelotti que el segundo capitán del Real Madrid arrastra alguna molestia.
Sergio Ramos, después del partido de Istanbul, estaba un poquito cansado. Mañana será convocado. No creo que va a jugar, pero seguramente es disponible.
El Fútbol Club Barcelona ya está en Madrid para disputar su partido ante el Rayo a las 8 de la tarde. El resto de partidos de hoy son a las 4 Real Sociedad Málaga, a las 6 Almería Levante y a las 10 el Valladolid Atlético de Madrid cierra la jornada futbolera del sábado. Todos estos partidos podrán seguirlos desde las 4 en tiempo de juego. En Fórmula 1 ha concluido la tercera sesión de entrenamientos en Singapur. Carlos Miquel.
Ha
Así es, Vettel ha logrado el mejor tiempo por delante de Román Grosjean, que ha sido la sorpresa con su Lotus a solo algo menos de dos décimas. Tercero Nico Rosberg, cuarto Mark Webber, quinto Hamilton y sexto Fernando Alonso a un segundo. Muy difíciles las cosas para Ferrari aquí en Singapur.
Pues es todo hasta el momento, Cristina.
Muchísimas gracias. Actualizamos la información en 25 minutos y te contamos la última hora aquí, en fin de semana, en cuanto suceda.
COPE Catalunya i Andorra.
Ha funcionat d'una altra manera, però en tot cas és una de les figures que ha patit un atac més frontal amb les reformes que s'han fet de la llei de la dependència.
Lligant amb aquest tema, jo me recordo que els anys, abans que existís la llei de la dependència, hi havia un programa que es diu Cuida't en Família, de la mateixa Generalitat, sí. Recordo el nom, Viure en Família.
Viure en Família, és a dir,
com fer que els nens estiguin a la família, sí. No? I per tant, una de les eines era aquesta, i justament aquesta és la que s'ha deixat de cantó i s'ha volgut, diguéssim, element molt més professional.
Els serveis.
Perquè pot per ser molt més professional, però menys sentida. Mm-hmm. I ho dic perquè a vegades això té a veure una mica amb el concepte de família, que jo crec que molts de nosaltres li hem donat importància i uns altres l'estan diluint una mica, o des del punt de vista de la prestació de serveis públics no entenen element de la família, uh-huh. O quin és el paper que, per exemple, amb el tema de la pobresa d'altres àmbits està fent Càritas més enllà dels pressupostos públics?
Uh-huh. Sí, bé, són diverses preguntes en una, no? Jo crec que el paper de la família és clau i moltes vegades, i des d'algunes normatives estatals, s'han fet d'esquenes una mica a la família. La família pot prestar, i de fet, prei d'acompanyament i de cura a les persones grans o dependents, però necessita un suport. També és evident que això no es pot fer des del voluntarisme més absolut, sinó que requereix un determinat suport. I pel que fa a les situacions de dificultats que veiem en el nostre dia a dia, o el propi fenomen de la pobresa que ara esmentaves, les entitats socials, la xarxa social fa una feina ingent, però aquí hauríem de posar en valor moltes coses. La tasca de les entitats de sempre, no només ara en un moment de crisi molt forta, el voluntariat dins d'aquestes entitats, però també, encara que pugui semblar contradictori, la progressiva professionalització que han anat fent dels seus programes, però també hi ha recursos públics i no pocs al servei d'aquestes entitats socials des de fa molts anys. I quan dic recursos públics em refereixo als que hi ha destinat el propi govern de la Generalitat, també els ajuntaments, el món local, que s'ha bolcat també d'una manera molt, molt important amb tota aquesta crisi, amb l'atenció a les persones en tant que administració de proximitat, no? De porta d'entrada. Per tant, les entitats socials sí, la xarxa és potent, però la xarxa és potent perquè està constituïda de moltes aliances i perquè els diferents nivells d'administració també hi som, també hi érem i també volem continuar estant al costat d'aquestes entitats.
No, justament, perdona, que volia fer una reflexió amb el que deia el Salvador, que en el fons la llei el que anava era a intentar acabar amb aquest tipus de realitats on la família, al final el que acabava passant és que tota la càrrega que hi ha sobre una mare, sobre una àvia, no? I a sobre sense cap ingrés, diguéssim, simplement perquè era la seva família i acabava pagant, no? Però el que volia preguntar és, arran de tota la polèmica i la batalla partidista de, sobretot just abans de l'estiu, sobre la desnutrició infantil, no? Després d'aquell informe del Síndic de Greuges que va alertar moltíssim a tota la població catalana. Quina és la realitat i on estem, diguéssim? Perquè crec que s'han fet alguns esforços, però malgrat els esforços, o deixant de banda que ja es feien i que ara potser es faran també, aquella realitat que va dibuixar el senyor Ribó no era tal realitat, o m'equivoco?
O que era malnutrició o desnutrició?
Exacte, perquè, jo estava aquí. Exacte.
Aquí estava la cosa, no? Sí, no?
Sí.
Jo no sé si una cosa porta l'altra o què és, aviam, consellera.
Malnutrició.
Malnutrició.
El síndic parla de malnutrició. La constatació que fa el síndic en el seu informe, ja des de la pàgina primera, és que no hi ha desnutrició a Catalunya, entesa com a, diríem col·loquialment, la gana no existeix. Ell parla de casos de malnutrició, que vol dir una alimentació que no és saludable o que no és correcta o que no és suficient, i a partir d'aquí amb una sèrie de causes. I ell parla de causes socioeconòmiques que serien el motiu d'una part d'aquesta malnutrició. I a partir d'aquí estableix altres situacions que poden generar aquesta malnutrició, que poden ser els mals hàbits saludables que tenim tots, aquí la renda no és tan determinant, o altres situacions, i parla d'uns casos que s'han detectat des del punt de vista sanitari a partir d'uns protocols mèdics, però que tenen una component mèdica absolutament i no social. Aquest informe, i bueno, ho torno a dir perquè crec fermament que és així, tenia una bondat, que era alertar sobre el risc de que la situació de vulnerabilitat de moltes famílies acabi suposant que infants pateixin privacions d'elements de primera necessitat. I el segon element fonamental són les recomanacions que el síndic fa a partir del seu coneixement de la realitat, dels contactes que ha tingut amb entitats, etc., que ens fa aquestes recomanacions el síndic a les administracions, Generalitat de Catalunya, ajuntaments i a les entitats socials. I el que hem d'atendre i estudiar i gestionar són aquestes recomanacions. I a partir d'aquí jo crec que hi ha una xarxa que funciona tant des del punt de vista de les prestacions directes a les persones com des d'un punt de vista de que en aquestes famílies els hi arribi, si no és per via de prestació econòmica, els aliments de la manera més digna i més normalitzada possible. I després tota una sèrie d'elements que tenen a veure amb com en aquests infants els hi arriba doncs, també aquesta alimentació saludable en un marc, diguem-ne, socioeducatiu. L'escola, per una banda, però l'escola és un àpat i són 180 dies a l'any.
Obrenàs, com ho fa
uns dies. Obrenàs,
no?
Efectivament.
Exacte. De Barcelona,
efectivament.
No?
I després, com des d'un punt de vista d'infància i de polítiques d'infància, fem tot el possible per incidir en la prevenció d'aquestes situacions i, per tant, dotem també de tota una sèrie d'instruments en els ens locals i en les entitats socials que treballen en l'àmbit d'infància. El que hi ha hagut és una magnificació, una mala interpretació, i hem utilitzat aquest tema com una arma política, com històricament s'ha fet amb altres qüestions. Avui participava, no té res a veure, però participava en un esmorzar on parlàvem de temes d'immigració i es lamentava que s'hagués utilitzat el fenomen de l'immigració com una arma política, sobretot en proximitat de conteses electorals. Doncs, salvant les enormes distàncies, el que ha passat aquest estiu és que s'ha utilitzat aquest informe i d'una manera, jo crec, barroera, conclusions o elements d'aquest informe per fer-ne una batalla política, quan el que hauríem de fer entre tots, govern, partits, i quan dic partits vull dir tots els partits i les entitats i el món local, etcètera, etcètera, és tenir especial cura, perquè estem parlant al final d'un fenomen que és la pobresa, que té moltes cares, que té moltes vessants, que a més ha evolucionat. Fa uns anys no haguéssim parlat mai de pobresa energètica o de pobresa residencial o de dificultats d'accés a determinats productes. I ara això està passant, però hi ha un sistema que funciona, hi ha uns elements de detecció que funcionen, que són l'escola, que és el món de la salut, que són els serveis socials bàsics, els que tenen els ajuntaments, i això permet que totes aquestes situacions que es detecten es puguin derivar i es puguin atendre. I a partir d'aquí el que hem de fer les administracions, el govern i el Departament de Benestar Social i Família, doncs evidentment també és reforçar tots aquests mecanismes, no només des d'un punt de vista pressupostari o econòmic, sinó també de sumar aliances i de reforçar també tots aquests protocols i totes aquestes mesures, perquè són molts que estem replicant sobre el mateix, insisteixo, si actua des dels ajuntaments, des de les entitats, des del govern, i el que es tracta és de sumar aquests esforços i que no quedi la població, ningú en aquest sentit, desatès.
Esteu escoltant el Converses a les emissores de la cadena Còpia Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'hotel Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Estem avui com a protagonista del programa la consellera de Benestar i Família, Benestar Social i Família, la senyora Neus Monté, i també en companyia del Daniel Arasa, Salvador Guillermo, Manel Manchón, Joan Corbera. El Daniel Arasa volia preguntar, doncs endavant el Daniel, i després
sí,
el Joan.
Que ha sortit una referència a entitats que estan fent activitat social, moltes d'elles magnífica, però voldria fer una relació en un aspecte, que és el de les subvencions. Uh-huh. Jo no li vaig a negar que el sistema de subvencions en aquest país està molt malament. No malament per les quantitats, només les quantitats, que en el fons comprèn que ara que no hi ha recursos baixen o inclús desapareguin, sinó perquè inclús és negatiu que una bona part de les entitats del país visquin només de subvencions públiques. Això és negatiu. Ara bé, el cas concret que afecta a vostè mateixa o al govern de la Generalitat, Catalunya, jo conec bastant entitats i se'ls ha dit que no hi ha un euro, per dir-ho d'alguna forma, no tenen subvencions o tenen subvencions mínimes. Concretament, entitats que conec l'àmbit molt clar, familiars, que és a dir, no, ni un euro, ni un. Però resulta que, per exemple, vostès van, quan dic vostès, la Generalitat van subvencionar el Pride de l'organització Gays, una organització que és una disbauxa de festa, de dir, escolti, com és que hi ha diners per això i la major part d'entitats
familiars, se'ls ha dit que no hi ha un euro, i no tenen ni un euro. Creu que vostès van equivocant tot això?
Anem a veure. La migradesa dels recursos públics ens obliga també en l'àmbit de les subvencions a ser molt curosos i a prioritzar. I aquí jo crec que hem tingut una cura molt, molt important de determinar quines són les activitats que es prioritzen. I una primera qüestió, i jo en aquest sentit vaig ser molt contundent, em dir que sobretot atendríem prioritàriament línies de subvenció que tinguessin una incidència directa sobre les persones, els serveis a les persones, que de fet és majoritàriament allò que es dediquen les entitats. Per tant, no l'activitat corrent, ordinària, no el sosteniment de la pròpia entitat, que he de dir que hi ha hagut un esforç en els darrers anys de moltes entitats per posar-se al dia i per ajustar-se, concretament amb activitats del tercer sector. A més existeix un pla de suport al tercer sector, que la bondat que té, un pla entre el govern i en aquest cas la taula del tercer sector, que té obligacions mútues, no?, i que les obligacions o els compromisos que s'imposa la pròpia taula com a representativa del tercer sector és que les entitats facin també aquesta reflexió d'adaptar-se a les necessitats canviants i, per tant, a la migradesa de recursos públics. Però anant a la pregunta concreta que vostè em deia, en l'àmbit de la família, com en tots els altres àmbits, malauradament, hem hagut d'ajustar el pressupost de les subvencions públiques. No només això, sinó que la pròrroga pressupostària d'aquest any 2013 va fer que les subvencions no poguessin sortir tampoc amb el calendari que haguessin volgut i que hagués estat més ben, diguem-ne, rebut per les entitats perquè els hi permet organitzar-se, programar-se, etc., sinó més tard i amb unes quantitats menors de les que inicialment havien previst. Quantitats o crèdits ampliables per si en un moment o altre podem fer, i ho intentarem de totes ampliar aquests crèdits. Conec el cas de les entitats de l'àmbit de la família i, insisteixo, amb una disminució de les aportacions que s'hi dedicaven, però intentem ser molt curosos amb les entitats, amb les seves programacions, amb les seves actuacions, especialment prioritzant aquelles que tenen serveis directes sobre les persones. Els aconteixements que tenen un component estrictament lúdic o festiu o determinades activitats que abans es subvencionaven, doncs, i que segurament en molts casos tenen un interès social o comporten, doncs, quelcom positiu, malauradament ara no poden ser subvencionades. Per tant, concretament amb l'exemple que vostè es referia, jo no tinc notícia d'una subvenció que tingui a veure amb aquest aconteixement, sinó és que estem parlant de potser activitats que al voltant d'aquest aconteixement tenien un altre component o una altra derivada. La família, aquest departament es diu de benestar social i família, per mi té una gran importància. Estem treballant amb una nova llei de família, estem treballant amb un pla interdepartamental de les famílies perquè creiem, com deien abans, que sustenta molt bona part del dia a dia de la ciutadania catalana, i malgrat la migradesa de recursos es poden fer coses des del conjunt del govern de la Generalitat per promocionar les famílies, no cal dir-ho, també les entitats que treballen al voltant d'això, perquè és un tema prioritari.
Joan Cordera.
Sí, tradicionalment en èpoques de bonança els ajuntaments van jugar un paper clau a suplir algunes mancances que no es podien prestar des de l'administració central i autonòmica, i hi havia, doncs, municipis que, tot i no tenir competència en educació, doncs, li pagaven una mestra o cedien un local, pagaven la llum. Tot això ha anat evidentment molt a menys i es nota, però hi ha ajuntaments que no només tenen suficiència financera perquè tenen una bona tresoreria, és el cas de l'Ajuntament de Barcelona, sinó que també tenen voluntat, han pres algunes mesures que són de cohesió social, no? de mesures de polítiques socials, i en concret la mesura de donar a una vintena de guarderies, doncs, donar berenar, ampliar el berenar, vas donar un entrepà i ara es dona també una peça de fruit i un got de llet. Bueno, doncs per evitar precisament aquests casos, riscos de malnutrició. Bueno, això afecta, doncs, aproximadament a uns 1.800 nens de Barcelona. Jo no sé si això és traslladable a la resta de Catalunya i apostant-hi directament la Generalitat i no cada ajuntament, que m'imagino que n'hi ha alguns que prou entenen amb obrir cada dia la persiana. I per altra banda, una iniciativa molt interessant i que carrega sobre l'espatlla del sector privat, en aquest cas, per tant no li costa un duro a l'administració, i és que el 5% de les plantilles dels proveïdors de l'Ajuntament de Barcelona hagin d'incloure persones amb risc d'exclusió social. Aquí s'inclou, per exemple, doncs, aturats de llarga durada de més de 50 anys. És a dir, no estem parlant precisament de rodamons, sinó amb 700.000 o 800.000 aturats que hi ha, hi ha marge aquí, no? Si se li obliga a un proveïdor de l'Ajuntament quan va a un concurs públic a que un 5% de la seva plantilla per prestar aquell servei, doncs, tingui que necessàriament pertany a algun d'aquests col·lectius, suposo que ben mesurat i amb unes adequats barems, doncs home, és una mesura que a l'administració li surt de franc, no? I en certa manera està complint la seva missió, que és solucionar un problema, no?
Bé, pel que fa a l'Ajuntament de Barcelona i aquest cas concret dels berenars, el que no podem perdre de vista, això a vegades no es coneix prou, però des del govern es cofinancien els serveis socials que desenvolupen els ajuntaments. Tenim una eina que és el contracte programa, cofinança una part molt important dels professionals, dels treballadors socials, dels educadors socials que estan al capdavant dels bàsics, com també aspectes relatius a polítiques d'infància, d'immigració i també un concepte que són els ajuts d'urgència social, que els ajuntaments destinen més que mai ara a temes d'alimentació i de pagament de subministraments. I aquesta és una competència que correspon als ajuntaments, allò que fa referència als ajuts d'urgència social. Però el govern de la Generalitat continua fent una aportació important que no ha decrescut en els darrers anys, malgrat els ajustos econòmics, perquè entenem que, de fet, els ajuntaments fan un sobreesforç. També és veritat que en altres aspectes van més enllà del que són estrictament les seves competències, però en aquest sentit parlaríem de competències municipals, però que el govern no té cap voluntat ni cap intenció de deixar-los sols davant d'aquesta qüestió que té a veure amb la pobresa, amb les dificultats d'accés als aliments, etc, etc. I aquesta reconversió de, vostè parlava de les guarderies, però que també es dona amb determinades entitats. Estic pensant en el casal dels infants, que també ja fa temps que ha reconvertit els berenars que donen els nens i nenes quan surten de l'escola i van a aquest espai que és socioeducatiu, que és de prevenció, etc, que ha canviat el berenar que donava inicialment, que potser era una peça de fruita per un entrepà, més una peça de fruita, més un lacti. Vull dir que aquest procés ja s'ha anat produint amb aportacions de les administracions privades també i amb les pròpies aportacions, diguem-ne, de la ciutadania, efectivament. I nosaltres hem posat a disposició també equipaments propis i programes propis. Els casals cívics, sense anar més lluny, aquest mes de juliol han estat oberts durant unes hores per atendre nens i nenes d'entre 4 i 12 anys, també amb activitats que tenen a veure amb els hàbits saludables i on s'ha pogut doncs proporcionar un esmorzar o un berenar en aquests nens i nenes. Per tant, això és una pròpia evolució de les activitats que jo crec que és absolutament legítim i és la nostra tasca i la nostra obligació adaptar-nos amb aquestes necessitats creixents. L'exemple també de les clàusules contractuals, en aquest sentit, doncs és plenament vigent una llei que ens obliga, que obliga l'administració pública a tenir un determinat percentatge de persones que pateixen dificultats afegides, la històrica llei de la LISMI, pel que fa referència discapacitats, però aquí estem parlant de persones amb exclusió social. I aquí, i aquesta és una tasca que també com a departament de benestar social i família tenim molt clara, tenim molt assumida i practiquem en el nostre propi dia a dia. Pel que fa a les contractacions, diguem-ne, públiques, no hem d'oblidar que hi ha una llei de contractes de l'Estat que obliga a un determinat equilibri entre el que és l'oferta econòmica i el desenvolupament d'aquests serveis. I hem d'estar molt alerta, i aquí hi ha entitats del tercer sector que ens fan estar molt alerta, i de fet estem treballant conjuntament per veure com podem, sense vulnerar principis, diguem-ne, de lliure concurrència, com podem preservar que el tercer sector social i que la contractació de persones amb risc d'exclusió o en situació d'exclusió pugui ser un element també doncs catalitzador de la seva pròpia ocupació. Segur que és més fàcil fer-ho en àmbits més petits, com és l'àmbit municipal, però també hi estem des del govern de la Generalitat treballant en aquesta qüestió.
Manel.
Sí, jo volia introduir una part més política precisament en aquest govern. Hi ha dues persones de les quals la classe empresarial i molta gent en parla molt bé pel tracte personal. Un és el conseller Vila i un altre és la consellera Munté, en el sentit de que han intentat dialogar i han intentat avançar i negociar amb el govern central per tal d'acordar i d'aconseguir coses tangibles, no? En un moment de situació política complicada i de ser bloqueig institucional, malgrat que sembla que s'obre alguna via. Però en tot cas, vostè ha notat algun tipus de càlcul per part del govern central d'ofegament a la Generalitat per aquesta qüestió, per aquest bloqueig institucional. El conseller Vila, cadascú fa el que pot, m'imagino, però aquesta qüestió ha estat present en els darrers mesos i segurament ara s'obre una via més d'acord. Ho desconec en tot cas.
Cada ministeri també és un món i cadascú se sap els històrics, no?, de les relacions bilaterals d'uns departaments o d'altres ministeris. No, primer una prèvia, i és que tots els consellers, tots, sense excepció, tenim com a màxim el diàleg. És a dir, el procés que estem vivint a Catalunya és un, i estem compromesos, com no pot ser d'una altra manera, però al mateix temps hem de gestionar el dia a dia no és fàcil, i el dia a dia ens porta a dialogar, a negociar i a intentar arribar als màxims acords possibles, en aquest cas amb el govern de l'Estat. Jo, pel que fa a les competències del meu departament, he de dir que em trobo amb dificultats manifestes, ja ho he dit abans, en l'àmbit de la dependència, perquè partim d'una concepció diferent del que és la lletra petita de la llei, que per mi no és petita, que té molt a veure amb el seu funcionament ordinari, i per tant no podem plantejar aquests termes de les càrregues desiguals de la mateixa manera que ho estem plantejant aquí o ho estem entenent aquí. Per una banda, tenim alguns altres punts de fricció. Un és el 0,7% de l'IRPF, una aportació que es fa des dels diferents territoris de l'Estat, des de Catalunya amb molta força, la creueta de la solidaritat de la declaració de la renda, i en canvi els diners que retornen són molts menys dels que d'aquí surten. I aquesta és una qüestió que, malgrat hem intentat negociar i hi ha hagut, jo crec, bona voluntat per part de totes dues parts, no l'hem pogut resoldre, com no s'ha pogut resoldre en els darrers anys, malgrat hi ha incomptables sentències del tribunal que donen la raó al govern de la Generalitat. Per tant, jo diria que el to i les formes jo no he trobat mai que fossin inadequats, ni molt menys, i que hi ha voluntat de diàleg, però en canvi estem, sí, amb un determinat bloqueig des del punt de vista de la concepció de quina ha de ser la dotació pressupostària que ha d'arribar a Catalunya amb temes que són molt, molt, molt sensibles. Jo sé que tots ho són les infraestructures, ho és l'educació, però en l'àmbit de les polítiques socials, que cal reforçar-les més que mai, jo sóc crítica i, a més, amargament crítica, hauria de definir d'aquesta manera, perquè no ens arriben els recursos compromesos i perquè certament tenim dificultats importants per assolir allò que jo crec que ens pertoca, que ho diuen les lleis, que ho diuen determinats compromisos assolits, i això no acaba d'arribar, no acaba de ser així.
En aquest àmbit dels diners, consellera, aquests dies hem pogut llegir, hem escoltat que des del seu departament es retiren les tuteles quan una família té problemes econòmics. Què hi ha de cert en això? Aviam.
No hi ha de cert. No hi ha res de cert. El ritme de retirades de tuteles o d'assumpció de custòdies per part de la Generalitat és el mateix, sense pràcticament cap alteració, en els darrers anys. La pobresa no és causa de retirada de tuteles. La pobresa per si sola no comporta que la Generalitat retiri tuteles a les famílies. Això no està passant a Catalunya. Famílies amb problemes per atendre el dia a dia dels seus fills n'hi ha i n'hi ha hagut sempre, i afortunadament hi ha mecanismes, hi ha prestacions, hi ha programes que posem a disposició d'aquestes famílies. El problema no és la pobresa. Altra cosa és si parlem de situacions que posen en risc el benestar d'aquests nens i nenes, que comporten desatenció greu, que poden comportar maltractaments. Evidentment aquí ja estem en un altre escenari totalment diferent. Però la pobresa, entesa com la manca de rendes suficients d'aquella família, l'atenem, es detecta, s'atén des dels àmbits, diguem-ne, més de primer nivell, i afortunadament tenim prestacions que tenen a veure amb aquest condicionant, prestacions econòmiques a les famílies amb infants amb un risc important des del punt de vista de la pobresa, i això afortunadament, perquè crec que diu molt de la societat, diu molt de la societat catalana d'ara i de fa una pila d'anys, que en aquest sentit no hem notat, com sí que pot passar amb altres indrets. A Catalunya no passa.
Pocs minuts per acabar. Sí. 4 escaig, sí. Daniel, ràpidament.
Adopcions. Han hagut una caiguda de les adopcions internacionals. Hem tingut darrerament la notícia de Rússia en relació a les adopcions, concretament de matrimoni, de parelles homosexuals, que no és una sanció del que s'ha dit, no? Però en tot cas, vostè li preocupa molt el fet de que tenim uns centres d'acollida a Catalunya i que els infants sense família, per d'alguna forma, d'aquí no sempre són adoptats. Com està la situació actual? tenint en compte també cert que les parelles volen agafar nens molt petits. Normalment, a vegades això ja són més grans, és més difícil. Com és, quina situació tenim en aquest moment, això? Uh-huh.
Les adopcions internacionals, és veritat que en els darrers anys, això ja ens ve passant des de fa 3, 4, 5 anys, van baixant, perquè els països d'origen d'aquests nens i nenes articulen mecanismes de protecció dels seus menors. I això, vist amb ulls occidentals, es veu d'una determinada manera, però si ho veiem amb una perspectiva global, vol dir que aquests països no volen perdre els seus infants. I això és correcte, segurament des de tots els punts de vista, i concretament d'aquest tema en parlàvem amb la consellera d'Ensenyament, i ella, que també va conèixer per les seves responsabilitats de benestar social aquesta matèria, diu: no hi ha res més vergonyant per un estat que haver de signar un conveni d'adopció amb un altre estat, perquè vol dir reconèixer que no es pot fer càrrec dels seus fills. Per tant, aquí hi ha un component, si volem, natural d'evolució dels estats que fa que baixin les adopcions en molts països. Pel que fa als infants que la Generalitat té tutelats i, per tant, que poden ser objecte o d'acolliment temporal o d'adopció, hem de tenir en compte que hi ha uns elements de naturals, és a dir, les famílies, les persones que volen fer aquest acte de generositat, en el cas dels acolliments, perquè estem parlant molts casos de temps molt limitat, no? Per tant, de destinació de temps i d'esforços, i sobretot d'amor amb uns nens i nenes que finalment o retornaran amb la seva família d'origen, que és el desitjable, perquè hem de treballar també amb aquestes famílies que temporalment perden la custòdia dels seus fills i filles. En aquests moments, què és el que tenim més? Doncs nens i nenes amb necessitats educatives especials, amb necessitats especials, vull dir, des d'un punt de vista d'alguna dificultat afegida, o grups de germans. Això és el que costa més, que les famílies doncs facin el pas d'acollir. Per això fem campanyes, per això fem un acompanyament molt important per intentar que aquest exercici doncs es mantingui. I he de dir que trobem resposta, trobem bona resposta, però que cal també un suport molt específic a aquestes famílies, perquè és un canvi també brutal en el seu dia a dia.
Consellera Neus Munté, portem quasi 50 minuts de programa i no hem parlat ni del dret a decidir ni de la independència. Això és notícia.
Increïble, és increïble. Exacte. Hauré de venir un altre dia, sempre
no, mira. Ràpidament, per tancar el programa. Aviam, consellera, amb una Catalunya independent viuríem millor? Vinga.
Des d'un punt de vista de les polítiques socials, n'estic convençuda. Jo sempre he dit que quan parlem d'avenços i de progrés nacional, si té sentit per alguna cosa, és pels avenços i pel progrés social, perquè ell que pugui repercutir en el dia a dia de les persones. Això sí, amb un element que és fonamental, que no perdrem de vista, que no estem perdent de vista, que és la cohesió social. Perquè el que es tracta és de que allà on decidim arribar, allà on puguem arribar entre tots, a partir de l'exercici d'un dret democràtic, com és el dret a decidir, i puguem arribar tots, no uns abans i uns altres després, no amb ciutadans de primera sinó de segona, i jo també doncs estic convençuda, i ho diuen molts estudis, que amb aquells recursos que generen a Catalunya però que marxen i que per tant després no podem gestionar i destinar a les polítiques que creiem que són més prioritàries, sí, viuríem tots millor.
Consellera Neus Munté, consellera de Benestar Social i Família, gràcies per compartir aquesta conversa aquest dissabte a la cadena Cope Catalunya i Andorra. Moltíssima sort i fins a una pròxima ocasió.
Moltes gràcies, un plaer.
Gràcies també als que han col·laborat a fer possible aquest programa, Daniel Elassa, Salvador Guillermo, Manuel Manchón i Joan Corbera. Tornarem, com sempre, dissabte que ve, aquí mateix, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, i en aquest mateix lloc, les emissores de la cadena Cope Catalunya i Andorra. Bona tarda i molt bon cap de setmana, que vagi bé.